Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El govern espanyol carrega contra el jutge del cas Íñigo Errejón, que va arribar a qüestionar amb duresa la versió de la denunciant, l'actriu Elisa Mulià, durant la seva declaració en moments com aquest que sentireu.
Yo me sentía completamente humillada y me había tratado como un objeto, como una...
¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia? ¿Porque este señor se ha reído usted?
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho qualifica de masclista i alerta que comportaments com el del jutge Adolfo Carretero poden frenar moltes dones de recórrer a la justícia. També ha qüestionat l'actitud del jutge Francisca Verdejo, magistrada delegada dels jutjats de violència sobre la dona de Barcelona. Verdejo ha qualificat l'interrogatori de reprobable i imprudent. En declaracions al programa La Tarda de Catalunya Ràdio ha lamentat la revictimització que sovint pateixen les víctimes.
Las mujeres se desalientan porque piensan, ¿para qué voy a ir a una comisaría? ¿Para qué voy a estar 3 horas desnudándome para contar lo que aquella noche, lo que aquel día me pasó? Donde casi también algunas preguntas me van a cuestionar. Es decir, el sistema está mal desde el inicio, porque queramos o no queramos, a las víctimas se les está revictimizando desde el momento en el que ponen la denuncia.
Més notícies, Natàlia Ramon.
La Unió Europea posa com a requisit al govern espanyol aprovar un impost al dièsel per poder rebre el 5è pagament del pla de recuperació. Avui s'ha acordat l'ampliació d'aquest tram fins als 25.000 milions d'euros. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Llum verda dels ministres d'Economia i Finances dels 27 a l'ampliació del 5è tram d'ajudes per a Espanya del pla de recuperació. Fent cas de la demanda de Madrid, ara l'ajuda serà de 9.100 milions en subvencions i 16.000 en préstecs. El tram ja està demanat i perquè s'aprovi el govern espanyol haurà de complir ara amb els requisits, entre els quals s'inclou ara un impost al dièsel. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no posa data a quan estarà llesta aquesta mesura.
Avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible. El desbloqueo a nivel doméstico de este elemento nos ayuda también a avanzar, por supuesto, a nivel del quinto desembolso, con lo cual vamos en paralelo y todavía estamos a tiempo por ambas vías.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Els bombers de Barcelona han desallotjat dues finques dels carrers Rosselló i Marina de la capital catalana per una fuita de gas. Per ara, no consta que hi hagi ferits. Els bombers han rebut l'avís per una fuita al número 404 del carrer de Rosselló. Quan han arribat al lloc, han constatat que hi havia una gran concentració de gas a l'edifici i han recomanat el desallotjament fins que la companyia trobi l'avaria. A la finca s'hi ha desplaçat també la companyia elèctrica. Per precaució, també s'ha desallotjat el número 302 del carrer de Marina.
Centenars de professors de català han fet una crida perquè el col·lectiu no participi en la correcció de les proves de llengua a la selectivitat. Volen pressionar així el Departament d'Educació perquè recuperi la tercera hora lectiva de català a tota l'ESO i al batxillerat. Els docents acostumen a fer la correcció d'aquestes proves a banda de la seva feina habitual i se'ls paga a part. Aquest any, però, el col·lectiu Docents Cat, que inclou 380 professors de llengua i literatura catalana, es nega a fer-ho. En parla Gemma Gómez, secretària de Docents Cat i professora de català secundària.
El que reivindiquem és, sobretot, que es tornin a donar les 3 hores de català que hi havia ja fa l'any 2008 a batxillerat. I també que es recuperin les 3 hores de català a tota l'ESO, perquè amb l'últim decret es van retallar una hora a dos dels cursos.
Els professors asseguren que amb les hores actuals de català no n'hi ha prou per ensenyar tot el currículum i que cal millorar el nivell acadèmic dels alumnes, tant en l'àmbit lingüístic com en el literari.
Som-hi ara amb els esports. Sonia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. El Barça visita a les 9 del vespre el Benfica a la 7a jornada de la Champions masculina de futbol. Un triomf blaugrana l'acostaria a la classificació directa per als 8ens de final. Els blaugranes són segons per sota del Liverpool. El partit començarà a les 9 del vespre, una hora abans, com sempre, a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen. La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria pel partit de demà a les 7 del vespre. la Supercopa a Butarque davant l'Atlético de Madrid. En bàsquet avui a l'Eurocup Penya Trento Italià, 8:45 del vespre. Tenerife, Barça, Unicaja, Penya, Madrid, Manresa i Gran Canària, València són els partits de quart de final de la Copa de Bàsquet que jugarà Gran Canària del 13 al 16 de febrer. Barça i Penya, en cas de victòria, es trobarien a les semifinals. I en tenis, Paula Badosa s'ha classificat per primer cop a la seva carrera per unes semifinals d'un torneig de Gran Slam. Ho ha fet a Austràlia. Carlos Alcaraz ha caigut eliminat davant Novak Djokovic.
Fins aquí les notícies.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir a Catalunya.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'Àvia web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Perdó, que estava bevent aigua.
Amb els pixats del ventre, Sílvia,
sí,
Comet?
Sí, totalment.
Àlex Montoya, bona tarda.
Molt bones tardes. Mira
bones
preparat.
Tardes.
Un professional preparat.
Per favor, sempre. He de dir que, ara estàvem parlant fora de micro, que l'he dit a la Sílvia, una de les recomanacions que vas fer, ara no sé si es fa un parell de setmanes, que parlaves d'exclusiu Apple TV Plus o en, sí, algun altre espai.
Quan ens va enganyar Apple dient que teníem un cap de setmana gratis.
Per Sants.
Que es veu que això era només a Corea.
Ai, no, a tot arreu menys.
A Corea, aquí...
Menys aquí a Espanya, a Mèxic i Corea.
A mi se'm va dir que, és el que se'm va dir, que els, sí, mitjans
diuen,
de comunicació
diuen.
Van traduir directament la nota nord-americana. Uh-huh. I els d'aquí, o sigui que no van...
No,
jo no ho sé, no ho sé.
No és cert, perquè jo vaig traduir també la nota, que estava traduïda, no em va caler
utilitzar la camisa.
Google Translator i posava a tot el món.
A veure, tot el món no has de saber gaire anglès quan diuen worldwide.
Sí, ja, però els americans de tot el món...
El seu worldwide és ells. Està bé, està
exactament
bé. Estàvem parlant d'Apple TV Plus i d'una recomanació que va fer la Sílvia, que estic profundament enganxada, que es diu...
Com me n'alegro, Defending Jacob.
Defending Jacob. Em sembla que són 8 capítols...
Em sembla
de memòria,
que sí. Que està basada en una novel·la i el final és diferent del de la novel·la. Hi va haver gent que es va queixar... No, té un bon final, t'agradarà.
Aquesta és la del Capitán América, no?
Exacte. Sí,
que ho fa molt bé Chris Evans.
Sí.
Chris Evans. Val molt la pena, Defending Jacob. Però vaja, jo no us vull ara rescatar recomanacions passades perquè tenim les d'aquesta setmana. Aquesta setmana la sèrie de què més es parla és... Severance, Separación, també d'Apple TV Plus. La segona temporada va arrencar divendres passat, oi, Sílvia?
Així és.
I give consent for the Lumen Corporation to sever my memories between my work life and my personal life. I am aware that this alteration is comprehensive and irreversible.
Sí, justament això que comentaves, el dia que vam fer el repàs de les millors sèries d'Apple, ja vam comentar que és un tros de sèrie, que la primera temporada va ser una de les grans del 2022 per la seva originalitat i la premissa, recordem-la. És una empresa que proposa separar o desconnectar la vida personal de la laboral gràcies a un xip implantat al cervell. I alguns dels empleats d'aquesta empresa, doncs, ho accepten. Així, esportivament.
La premissa, em sembla tan bona.
És bona. Perquè
és bona,
per un moment podries pensar que no està malament.
Jo per un moment, clar, nosaltres perquè tenim feines que ens agraden, però tots hem tingut feines que ens horroritzen, i bueno, que es foti el nostre jo de les 8 hores del dia. Saps?
Sí.
És
que
és curiós, eh? Perquè li fas passar un infern.
Sempre però, miro el got mig buit, penso en el jo del tot el rato corrent.
Ah, clar.
Saps?
Ja. Jo havia pensat sempre en l'altre.
Clar, perquè sou de veure el got ple, sempre.
Som més optimistes,
però
nosaltres.
És que aquí el fet és que entren amb un ascensor i quan entren a l'empresa no se'n recorden de res del que passa a la seva vida personal i quan surten de l'ascensor de l'empresa no se'n recorden res de la vida laboral, amb la qual cosa, una cosa boníssima és que no se n'enduen feina a casa, això està clar.
certament.
Encara que vulguin. No miren ni els whatsapps.
Doncs aquest és el motor d'una història molt crítica amb la cultura empresarial que renta el cervell dels treballadors i el capitalisme en general. I tot això amb un disseny visual extraordinari i boníssimes interpretacions encapçalades per Andrew Scott i Patricia Arquette.
Adam Scott. Que l'Andrew Scott és el...
Sí, home, sí, home, és el Hot Priest.
Ai, sí, jo estava pensant en ell.
I el Moriarty de Sherlock.
Efectivament.
Que el vaig... On surt aquest senyor? Que el vaig... Ah, sí, en una... una pel·lícula que ara està a Netflix, que està de lo més vist, teòricament.
Adam Scott o Andrew?
Andrew. Andrew Scott, que fa de dolent en una pel·li que surt Cameron Diaz.
Ah, amb la de, del Jamie Foxx.
Ei, Jamie Foxx.
No l'he vist aquesta pel·li encara.
Bueno... Fastilona, però te la menges sencerena,
eh? Que ens agraden per un diumenge, no?
Correcte.
Per fer la migdiadeta, allò...
Ara us busco com es diu. Ara us busco com
de vuelta a l'acció, es diu.
De vuelta a l'acció, aquesta.
Doncs no és Andrew, és Adam, que l'hem vist en sèries com, per exemple, Big Little Lies, que també fa un paper que està molt bé. Només direm que si els heu vist, si heu vist la primera entrega, disfrutareu d'aquesta temporada tant o més que la primera, perquè... era molt enigmàtica i no sabíem exactament on volia anar a parar. I ara ja anem una mica més encaminats. L'espera de gairebé 3 anys ha valgut la pena, però hi ha qui no té gaire paciència, com la parella formada per Kristen Bell i Dax Shepard, que són una parella a la vida real, són els dos actors, van acabar el primer capítol i van enviar aquest missatge d'àudio a l'Adam Scott. All right, you son
of a bitch. You wanted the... Molt bé, malparit. Volies lluances? Doncs mira, aquí venen les maleïdes queixes. La Bella i jo ens hem assegut davant la pantalla esperant veure com recupereu el coneixement.
Una puta merda!
Tros de merda, i això també va pel vent.
Perdedors!
Entenc que era broma, no?
Quina boqueta, eh?
Carai, tu. Jo estava pensant en els nanos que van al cotxe, estaran els pares contents.
Estaven profundament enrabiats perquè esperaven que al final del primer capítol passessin més coses de les que van passar, no? I quan insulten al Ben es refereixen a Ben Stiller, que és el director de la sèrie.
Ah, d'acord.
I aquí la resposta d'Adam Scott. I
heard your message. He escoltat el teu missatge. L'he agafat i li he reproduït al Ben. L'hem escoltat plegats. I saps què hem decidit fer? Hem decidit alentir la maleïda velocitat. Així de fàcil. Així que haureu d'esperar una mica més. Maleïts idiotes. Menja merda. No només no estic rodant en aquest moment. Estic assegut en un jacuzzi. Relaxant-me. Ni de bon tros sóc a punt de començar a rodar. Així que suposo que el que vull dir és, un cop més, fota't. Eat
shit. De fet, diu eat shit.
Sí. No cal que ho traduïm, ja s'entén.
Efectivament, evidentment és una broma.
Campanya
publicitària. Són amics i fans de Severance. I això, la gent que sentiu rient de fons són els creadors d'un nou podcast sobre Severance que analitza cada setmana el capítol a capítol.
Amiga.
I doncs van reproduir aquests missatges creuats, que la veritat és que és bastant divertit. Pel que fa a la sèrie, només deixo anar un parell d'ítems, una mica també de tips que planen durant tota la temporada. Una empresa no acostuma a ser la nostra amiga, no vella perquè siguem feliços, si ofereix privilegis a uns empleats per sobre dels altres, no pot ser cosa bona, la jubilació no és la mort i, sobretot, desconfieu de les grans corporacions que fan seves les lluites socials perquè no són de fiar. D'això va aquesta sèrie, cada divendres un nou capítol a Apple TV+.
Cada divendres, nou capítol a Apple TV Plus, i també els divendres, nou capítol a Max, no sé si em parles, de Pit. No, ja en vam parlar.
En vam parlar.
Me la vas recomanar.
15 dies, sí.
Com et faig cas, eh?
Sí, m'agrada.
Me la vaig menjar sencera, home, també.
Mira, aquí l'amic Monti, saps què està fent? Quan acaba el capítol setmanal de The Pit, es posa a veure Urgències.
Oh, perquè és on va començar el prota.
Sí, de fet és molt graciós veure'l ara, que són 30 anys més tard, o més de 30
anys. Sí, 30 anys més, tard.
El doctor Carter d'Urgències fent el doctor Rubinstein, de Pitt. I és molt graciós perquè, és clar, els primers episodis d'Urgències, ell és el novato.
El pipiolo.
És el pipiolo.
Sí.
I el doctor Bent... Hosti, és que a mi em xiflava Urgències. I ara, ostres, és molt tremendo perquè ara li explicava a la Sílvia que he fet l'exercici de veure l'episodi pilot d'Urgències ara, a 30 i pico d'anys més tard, i el de Luz de Luna, que en vam parlar, també veure'l ara, i te n'adones...
com de bones urgències. No perquè Luz de Luna sigui dolenta. Luz de Luna té una cosa que és la química de Bruce Willis i de Sybil Shepherd, que vista avui flipes, continues flipant, però la direcció, és a dir,
sí, visualment és molt moderna. Sí, sí.
Urgències és moderníssima. Han passat 30 anys i segueix tenint una tensió i un ritme bestial.
Doncs sí, fixa't que no he vist Urgències i estic per recuperar-la, perquè vaig fer això amb House xiflarà. I em va encantar. No,
doncs el primer capítol fa una hora i mitja de durada. De Urgències.
Sí,
m'agrada.
I el de Luz de Luna, el pilot també. Eren, els pilots en aquella època es feien molt llargs.
Pit, el que em referia, que està a Max, crec que són uns 45 minuts cada capítol, i ara de moment en teniu 3. Divendres arriba el proper. Anem a les pel·lis. Va, la primera que recomanarem és una estrena a plataformes. Arriba demà a Movistar Plus i es tracta d'un documental titulat Bratz.
If you were coming of age in the 1980s, the Brat Pack was near the center of your cultural awareness. But for those of us experiencing it from the inside...
Mira, fonamentalment, Bratz és un exercici terapèutic d'un actor que fa les paus amb el seu passat. Aleshores, l'actor en qüestió, que és el director del documental, és l'Andrew McCarthy. I aleshores, tot plegat gira al voltant dels efectes d'un èxit aclaparador i d'una etiqueta que els va fer molt de mal als components del grup. El grup és el Brat Pack. Ara direu, el Brat Pack...
El Brat Pack...
La carot fa cara de...
No, el Brat Pack.
El Rat Pack... El Rat Pack sí. Era el grup del Frank Sinatra, Dean Martin, val. Sammy Davis Jr., etc. Aleshores,
ja sé qui són.
A mitjans dels 80, un periodista que es diu David Blum publica un article al New York Magazine i bateja un grup d'actors joves que estaven...
Entre ells, Emilio Estevez, no?, pel que veig.
De fet, el reportatge comença sent al voltant d'Emilio Estevez, però després Emilio Estevez, en el moment en què queda amb el periodista, crida a Jude Nelson i a Rob Lowe, i se'n van... bueno, segueixen sopant, se'n van de festa, i llavors el periodista veu allà com una mena de... bé, de reproducció vuitantera del que feien el Sinatra i les juergues del Sinatra i del Dean Martin i tal, i amb un joc de paraules els bateja com a Brat Pack.
Que aigua de bitxí no devien veure.
No, aquella nit no. Però és veritat que, a diferència del Rat Pack, els components del Brat Pack, ara explicaré qui són, no tenien tanta amistat, no eren gent que sortís totes les nits. Allò va ser com una mica casual. Aleshores, el reportatge aquest de la revista els mostra com gent no gaire professional, més aficionada a la festa que no pas a la feina, i és una etiqueta que a tots ells els sembla ofensiva. Ara us explico qui són els components del Brat Pack. Als mitjans dels anys 80, Hollywood comença a donar-se que el públic jove, que és una cosa que no havia passat, excepte amb coses molt puntuals, es comença a donar que el públic jove és potencialment de cara a taquilla, és una cosa bestial. Aquesta és un gent que anirà al cine
que està en quartos.
Efectivament, i comença a fer moltes pel·lícules adreçades al públic juvenil. I entre elles hi ha algunes que destaquen particularment, fonamentalment, jo diria, el Club de los Cinco és una. El Club de los Cinco és una pel·lícula que és, es converteix de seguida comença a formar part de la cultura popular, transcendeix d'una manera molt bestial. Però també altres pel·lícules al voltant, com La Chica de Rosa, o com 16 Veles, o també una altra pel·lícula molt important, que és Sant Telmo, Punt de Trobada, que és una pel·lícula que protagonitzen Andrew McCarthy, Emilio Estevez, Rob Lowe, Jude Nelson, Demi Moore, Ali Sheedy, i m'estic deixant d'algú, però bueno...
Molt guapos grup, tots.
Molt guapos i molt talentosos tots ells. Són molt bons actors i actrius. La Demi Moore, al final, és la que va acabar fent més carrera. De fet, ara, la Demi Moore, que ha tornat amb aquesta força, amb la substància, sí, però és la que va acabar fent més carrera. Tots els altres, d'alguna manera, van viure d'una manera o d'una altra arrossegats per l'etiqueta, amb aquell pes, aquella llosa, no? I un dels que més ho va patir és Andrew McCarthy, que en un moment donat va fer un llibre que va començar a ser la primera teràpia, després va fer el documental, que és La teràpia completa. I és molt interessant veure la pel·lícula perquè més enllà de ser un exercici de nostàlgia, que té un punt perquè d'alguna manera et dona context i t'explica la importància d'aquesta gent i la importància d'aquestes pel·lícules en l'imaginari, sobretot de la cultura popular nord-americana, també és molt interessant per veure... Tot aquest pes de necessitat de validació, no? de quan estàs començant, ets jove, et cau la fama de cop i de vegades costa molt de gestionar.
De processar tot això, no?
Efectivament. I això és una cosa, és molt curiós, per exemple, quan es troba... Perquè ell el que fa és... O sigui, al començament del documental el que fa és agafar el telèfon i dir, vaig a trucar-los per quedar amb ells, a veure ells, ara, amb 30 anys de distància, com van viure allò i com ho porten. No?
Això és xulo, eh?
No s'han vist en 30 anys, perquè hi havia aquesta imatge de són tots molt amics, però no ho eren, no ho eren amics. I, de fet, encara et diré més, i això és molt, molt rellevant al moment en què queda amb Emilio Estevez i li diu, ostres, és veritat, Emilio, que tu vas tenir un projecte que anàvem a fer junts i em vas vetar? Oh. I l'Emilio Estevez li diu, sí, és veritat. I li explica que per mi, en aquell moment, tornant-nos a juntar, era una criptonita. No podia. No, necessitava allunyar-me d'allò. Aleshores, és interessant aquest xoc, no? aquesta trobada amb tota aquella gent que van significar tots tant al mateix temps, però que es van distanciar de seguida.
Jo dic ara que sóc carn d'aquesta, eh?
És fabulosa.
Jo també.
Us recomanaria veure-la, però abans... Sí, millor abans recordar alguna de les pel·lícules importants. Jo us recomanaria tornar a veure El Club de los Cinco, que és una pel·lícula molt, molt clau, no? I a més està molt bé i continua aguantant molt bé. En canvi,
recordo perfectament haver anat al cinema a veure La Chica de Rosa.
La Chica de Rosa, també, clar.
Jo no les he vistes cap.
Doncs són pel·lícules que tenen un problema, sobretot el cas de Sant Elmo Punto d'Encuentro, que a vista d'avui hi ha uns personatges que han envellit molt malament. Oh. O sigui, sobretot els personatges masculins. Però és veritat que segueix tenint un àngel que t'ajuda a entendre, no?, la importància d'aquell moment. De fet, Sant Elmo Punto d'Encuentro és una mica Friends. Tu veus i dius, és com un antecedent de Friends més dramàtic, però veus un personatge que és Chandler. El personatge d'Andrew McCarthy a Sant Elmo Punt de Trobada és Chandler Bing. És Chandler Bing, és com el tiet, saps?, de Chandler Bing. I és interessant. El Club de los Cinco jo te la recomano.
El Club de los Cinco.
I després veure el documental que a mi m'ha semblat molt xulo, molt xulo.
Aquest documental, insistim, demà dimecres s'estrena a Movistar Plus. Continuem amb una altra proposta serièfila per part de la Sílvia, que és Cormoran Strike.
Have you heard of the Ink Black Heart? One of the fans who's stalking me online. They use the name Anime.
Find out who Anime is. He's the creator of the game.
Isn't this the girl we had in here? Wow.
A veure, expliquem de què va, a qui pot agradar especialment aquesta sèrie.
Doncs sobretot als fans del thriller policial d'estil clàssic i de pocs capítols. Són llargs, eh? Això sí, és gairebé una horeta. Freguen l'horeta.
Aquesta és
sí.
Per ma mare, eh?
I per mi, que té mare i jo,
sí,
més o menys.
Sí, però ma mare sempre diu, avui no, la Sílvia no ha recomanat cap thriller. Ah. Avui sí.
No heu vist cap de les temporades de Cormoran Strike?
Ella,
la
no,
primera.
Jo no, però és ella la que vol thrillers.
Flora, la teva mare?
Flora.
Flora, escolta.
En té tres, Flora, i cada temporada és un cas, o sigui que potser sí que t'agradarà. Es va estrenar el 2017 a la BBC, va tenir molt èxit i això em va garantir la continuïtat, i divendres torna amb aquesta nova entrega, que és la quarta. És una adaptació de la saga de novel·les escrites per Robert Galbraith, que és un pseudònim, però de moment em reservo dir qui hi ha al darrere d'aquest nom. Quan acabi l'explicació us ho diré i ja entendreu per què.
Estic a punt de cantar la cançó. De...
No. I la història se centra en un exmilitar ferit de guerra, li falta una cama, té ferides emocionals profundes i es reinventa com a detectiu privat en un petit despatx de Londres. És un tio poc expressiu, malcarat, però és molt intuïtiu i solvent en la seva feina. L'interpreta Tom Burke, un actor que acostuma a fer petits papers, però que és molt prolífic tant a la televisió com al cinema. Últimament l'hem vist a Furiosa i comparteix protagonisme amb la Holiday Granger, que és una mica el mateix que Burke. Molts paperets ben interpretats. L'últim, amb una de les sèries que vam recomanar fa uns mesos, diria jo que és The Capture, sí. I poc protagonisme. Doncs aquí són coprotagonistes. Ella fa de la seva nova assistent amb aquest despatx de detectius. Ell és melancòlic, malcarat i molt, un tio molt cap a dins, i ella és al revés, molt lluminosa i amb moltes ganes d'aprendre l'ofici, i formen un equip estrany. I a la trama això li sente fantàsticament bé. De vegades el crim és una mica el de menys, perquè el més xulo és com comparteix la investigació i com va avançant la seva relació a mesura que avancen les temporades, també. El títol d'aquesta temporada que arriba divendres és Corazón tan negro, i aquí l'Strike i la seva assistent, que es diu Robin, els contracten per investigar l'assassinat en què estan implicats els creadors d'uns dibuixos animats de culte i un troll d'internet.
Més actual impossible, eh?
Exactament. I ara ja sí que, com saber qui firma les novel·les i que també és productora executiva de la sèrie és J.K. Rowling.
No ho sabia.
No, no ho volia dir per si algú apagava la ràdio abans de que acabés.
Sí, per no dir allò. En aquest cas, jo ets de les poques persones amb qui puc separar l'obra de l'autor.
Bueno, això ho anava a dir. Crec que és dels pocs, eh?
Sí.
Sí, 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 sí. O sigui, ningú renuncia a Harry Potter per qui l'hagi escrit, tot i que és una persona que està bastant cancel·lada per dir, entre altres coses, que les dones trans no haurien de fer servir lavabos de dones per motius de seguretat, del que va qualificar de dones reals.
Ai.
Per l'estil. No entrarem en el debat,
no,
només
favor.
Direm...
Ai, JK.
Ai, JK.
Només diré que la sèrie val la pena, és una sèrie notable, amb personatges molt ben dibuixats, interessants. La història familiar de l'Strike està força bé, és molt original, els casos són especials, i la relació entre ells, doncs, us acabarà enamorant. Voldreu que acabin junts, no us dic si acaben junts.
No spoilers.
No. És a Max i a partir de divendres la quarta temporada.
Unidó els divendres ara, eh? Sí. Se'ns acumula feina els divendres, sí, sí. Tu. Va, més pel·lícules. Ara anem al cine perquè aquest divendres arriba a les sales la que ara mateix sona amb més força per sortir d'avançadora a l'edició dels Oscars d'enguany, que per cert se sabran el dia 20...
Dijous, diria.
4?
23.
23. Dia 23 sabrem els nominats als Oscars. Parlem de The Brutalist.
There was a war on, and yet... Many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion.
De què va això, Àlex?
Res i curt. És la història d'un arquitecte hongarès que, acabada la Segona Guerra Mundial, després d'haver patit la brutalitat nazi, arriba als Estats Units perseguint una vida millor. Les coses no comencen gaire bé, la veritat, com passava amb tantíssims migrants, però en un moment donat tindrà l'oportunitat de reivindicar la seva formació i el seu talent, i a partir d'aquí doncs arribarà la història. L'altre dia, que parlàvem dels actors i les actrius ressuscitades, us vaig explicar el cas d'Adrien Brody, que fa més de 20 anys va guanyar l'Òscar amb El pianista, i que tornava... no és que tornés, mai havia marxat del tot, però mai havia tingut un personatge, ja no a l'alçada, és que ni a la meitat de l'alçada, no? I aquest és un personatge... diria a l'alçada o fins i tot superior. És un personatge bestial, i ell està bestial. Però no tinc molt clar si The Brutalist és una pel·lícula... que a mi em sembla un pel·lículot, però si és una pel·lícula que recomanaria jo
Ui,
a tothom.
Per què?
D'entrada, la pel·lícula dura 215 minuts. Això sí, si fem...
Digue'm en hores, això.
Si fem així amb els dits... Són 3 hores i mitja,
Val, no és
gairebé, i 15 minuts i mig d'intermedi. Com antes.
Ah, sí, paren,
Posen tant als festivals on s'ha vist, jo la vaig veure en festival, al Festival de Valladolid, i aleshores hi havia un rellotge. Posaven un rellotge a la pantalla i hi havia 15 minuts i anava... El que passa és que m'han explicat que en el passe de la projecció que es va fer per la premsa aquí a Barcelona no existia el rellotge, així que no tinc massa clar que si l'aneu a veure els cinemes a partir de divendres el rellotge ha sortit. Tampoc és el més interessant, eh? El rellotge, un rellotge fent 15 minuts de... Però tindreu temps d'anar a fer un pipi o d'anar a fer un pipi...
I fan ding-ding-ding com el teatre o no?
Avisen. Nosaltres ens van avisar, sí.
3 hores i quart més el descans.
3 hores i mitja.
3 hores i mitja? Sí. 3:45. O sigui, t'has de reservar, nano.
No,
has de pagar 300 euros de cangurs, eh?
Tota la tarda, tota la tarda. És veritat que això tira enrere molta gent, jo ja ho sé. Jo us diria que l'experiència val molt la pena. Tampoc és una pel·lícula fàcil per molts motius, eh? És un cinema monumental, recupera d'alguna manera l'esperit d'aquelles pel·lícules dels anys 50 i 60, no? Pel·lícules que ja no es fan, i a més d'una manera que ja no es fan també, perquè aquesta està rodada en VistaVision, que és un format que ara mateix no es fa servir i que s'havia creat als anys 50 i que tenia a veure amb els negatius del cel·luloide de gran més amples, etc etc. Després, la construcció narrativa d'aquesta història d'aquest hongarès que arriba als Estats Units no és tampoc una narrativa fàcil. El director no t'ho posa fàcil, però el director apel·la constantment a... És una mica com quan vas a un museu. A vegades vas a un museu i veus obres que són més senzilles i altres que no, que interpel·len més el teu intel·lecte, no? O la teva reflexió.
T'has d'esforçar, no?
T'has d'esforçar una mica, demana una mica d'esforç. I té una allau d'idees que van des de la mirada històrica a la reconstrucció després de la guerra fins a la identitat jueva i l'antisemitisme,
passant
per la condició autodestructiva de l'artista, o sobretot és una pel·lícula profundament anticapitalista i que posa el focus en les costures d'allò que sempre s'ha anomenat el somni americà, no? Aquest personatge arriba buscant el somni americà i el somni moltes vegades és un malson. I d'alguna manera la pel·lícula també, des del concret, és capaç d'explicar
el moment aquell i clar, fer una lectura amb l'actualitat d'un país com és els Estats Units.
Home, en interessant algun... és, potser, és molt per veure-ho amb diferents entregues, saps? O sigui, quan arriba a plataforma... Home, nanos,
jo,
hores...
Jo, a veure, jo crec que les pel·lícules es fan per veure de seguides.
Sí, sí, està clar. Em va passar amb El Conde de Montecristo, per exemple, que és molt llarga. L'adaptació. No, l'adaptació de Dumas, i em va semblar extraordinària.
L'última, la francesa.
Sí, l'última, i em va agradar molt. I me la vaig menjar, i són 3 hores i pico,
Sí, està força bé.
Vull dir que de vegades funciona, sí, sí, està
força
clar.
Bé. Algunes coses a mi em recorda a pel·lícules com Hi havia una vegada Amèrica, de Sergio Leone, que també era una pel·lícula molt llarga, o Pous d'ambició, de Paul Thomas Anderson, amb Daniel Day-Lewis, que va guanyar l'Oscar, que també era una pel·lícula força llarga, o Amèrica d'Elia Kazan. Són pel·lícules que parlaven de la migració, en aquest cas, i parlaven sobretot, dibuixaven el país, dibuixaven uns Estats Units amb totes les seves costures. I a mi em sembla que la pel·lícula és extraordinària. També és d'aquelles pel·lícules que també us ho dic, que no sé si tornaré a veure, almenys immediatament.
Home, no te la poses com Dirty Dancing, de dir que m'acompanyi per anar a dormir.
Dirty Dancing tampoc me la poso, però...
Doncs fas mal fet.
Però
hòstia, d'aquí 30 anys, com Urgències.
Exacte, com Urgències. És un pel·lículot. És un pel·lículot i Adrien Brody està increïble, Felicity Jones, Guy Pearce, és molt bona, molt bona.
Pel·lículot, aquesta de Brutalist als cinemes, a partir de divendres. Va, tercera sèrie que proposem avui és On Call.
We think we know what this job is.
Help! Officer down, officer down!
Until we get that one call. How'd you do at the academy?
Second in my class.
A veure, Sílvia, què té de bo aquesta sèrie?
Ell ha dit One Call, però no busqueu One Call, és On Call.
Ah, On Call.
Sí, sí, sí. No, ho dic pel tall de veu, que sí, ella parla d'una trucada i ha dit One Call i diu, igual s'ha pensat que la Sílvia s'ha equivocat o tal. No, és On Call. És un drama policial bastant frenètic i la durada és el que té de bo. Heu vist alguna sèrie policial que resolgui 3 casos en 25 minuts? No. Doncs això és el que
3
passa.
3 casos en 25 minuts. Sí, això m'agrada,
sí. Menys de mitja hora.
Això és ideal per pares.
Sí, sí.
Poseu
sí,
de dormir les criatures, exemple. 25 minuts, fa.
Ai, mira, la Flora, potser, si li agraden les sèries tipus Chicago PD i coses
l'encanta.
Tot això s'ho menja, la Flora.
Faníssima.
Un dia crec que faré una nit de pijames amb te mare.
Sí, home, i tant. Porta-la un dia tot pla de tarda.
Clar.
I tant.
La portem aquí un dia com a especialista en sèries policials.
No, ja no, el que vulguis.
Ara poseu una mica en quarantena el que diré, perquè si no direu, i per què nassos recomanes això? La fórmula de base està una mica gastada.
Per què nassos recomanes això?
En aquesta ciutat del comtat de Los Angeles, que on passen els fets, els agents patrullen bàsicament per barris marginals on hi ha lluites de bandes. I en aquestes, una policia és assassinada i, evidentment, els seus companys no només volen detenir l'assassí immediatament, sinó que també busquen venjança. O sigui, això ja està una mica vist i trilladet, no? Doncs encara no ha acabat. La policia és una veterana que va instruir la policia assassinada i ara ha d'instruir un nou agent. Ella és blanca i ell és hispà. Ho hem vist.
No sabies mai això, eh?
No, no sabies
això m'està sonant de nou.
Sí, sí, exacte. Els interpreten d'una banda Troyan Belisario, que els seguidors de la sèrie juvenil Pequeñas Mentirosas de seguida identificaran com l'actriu que interpretava el paper de l'Spencer. I segur que els que mireu moltes sèries, si llegiu els crèdits, haureu vist alguna vegada, o moltíssimes, el nom d'un productor o guionista, un tal Donald P. Belisario.
És un dels grans de la tele dels 80.
Exactament, és un clàssic al darrere de Magnum, Quantum Leap, El Salt o NCIS, que sempre me costa...
NCIS, jo li dic NCIS.
NCIS, sí, potser sí, seria més fàcil. Doncs és el pare de la protagonista. La seva mare és menys coneguda, però també és guionista, productora i directora, i ella està implicada també a nivell de producció. I efectivament, fins aquí tots són llocs comuns, però els creadors, Tim Walsh i Elliot Wolff, que són els mateixos de la mítica Ley y Orden, que té 24 temporades...
I a part com 32 spin-offs, no?
Efectivament.
Ley y Orden Son... Móstoles, Ley Orden de Chicago, Ley Orden, ¿no? Com...
Víctimes especials, sí. Són uns experts en policials. I aquí han fet un pas per innovar a nivell visual, que està molt bé. I incorporen a la narració les imatges del cotxe patrulla, de les càmeres que porten els agents al pit i dels telèfons mòbils que graven tant els delictes com les actuacions de la policia. És a dir, nosaltres estem mirant la sèrie i veiem la sèrie rodada normal i llavors si hi ha una escena que els policies són a dins del cotxe, doncs el que estem veient els espectadors són les càmeres del cotxe, o si surten corrents, doncs el que veiem és el que grave la càmera aquesta que porten.
Xulo, això.
Sí,
això,
sí, sí.
Això pot enganxar també, no? Tu ens ho diràs, a la gent que li agrada el true crime. Perquè...
Sí, sí, està molt acostumat a aquest llenguatge.
Sí, sí. I és una sèrie bastant frenètica i hi ha bastantes persecucions, amb la qual és que li queda molt bé, també. Veiem el que passa, podríem dir, en brut, i pel meu gust el resultat és bastant bo. També aprofita els pocs minuts de durada que té per mostrar com els agents s'enfronten a dilemes morals i tal, però molt profunda no és, com podreu comprendre,
amb
menys de mitja hora, doncs tantes coses no pot ser. Una hora, tant a nivell argumental com visual, segurament seria excessiu, no sé si ho aguantaríem això, però amb mitja horeta doncs passa molt bé. El que no recomano
un xungo, no?
Exacte. És mirar-la en marató, això no ho recomano. Però si us agraden les sèries, això que deia, estil Chicago PD, totes aquestes de Ley y Orden, us ho passareu bé. Una hora de durada no, però 30 minuts funcionen bé. Hi ha una temporada a Prime Video i no sé, per mi fa la pinta de convertir-se una mica en aquesta factoria que tenen de sèries de policies a nivell, doncs això, tots aquests spin-off d'una sèrie mare. A veure com funciona, no sé.
On Call, a Prime Video. I ara rematem la secció amb una pel·lícula que ja teniu als cinemes, que està protagonitzada per la Nicole Kidman, i es diu Baby Girl.
Being a CEO means being a collaborator and a nurturer.
Don't you have to be at work?
Ojo, que l'Àlex m'ha posat el guió. Pel·lícula picantona.
I jo què t'he dit aquest matí?
Pel·lícula...
Abuelo, m'ha dit abuelo.
Home, i que ara semblarà que jo digui picantona. Doncs pues no, que ho digui ell.
Pues. Molt que diguis, l'Àlex m'ha posat... Xivata.
Home.
Vosaltres recordeu aquells thrillers dels 80, als 90, que eren una mica eròtics, pel·lícules 9 setmanes
i
mitja...
Als 80 i 90 hi fotien erotisme a tot arreu.
Bueno, era l'època d'Atracció Fatal, Acoso, Instinte Bàsic, tot aquest tipus de pel·lícules. Doncs ara aquesta vindria a ser una mena de revers. Una mena de revers, perquè en temps post-MeToo, amb el moviment feminista cada vegada més fort, les mirades han canviat i ens patem tots els elements culpabilitzadors que assenyalaven el desig o la sexualitat femenina, que les estigmatitzaven les dones per voler follar a les pel·lícules i passar-s'ho bé, i Baby Girl el que fa és concretament tot el contrari. La pel·lícula està escrita i dirigida per una dona, Alina Reinhardt, i protagonitzada i impulsada per una de les grans estrelles de Hollywood, la Nicole Kidman, que és una actriu que normalment s'arrisca. I la pel·lícula, a més, tot el dispositiu narratiu de la pel·lícula està rebossada d'un sentit de l'humor ben particular que li juga molt, molt a favor. És una pel·lícula que explica la història d'una alta executiva d'una empresa tecnològica que s'involuca amb un becari, una relació consentida de dominació. A ella li encanta que la dominin quan a la vida normal és ella la que domina perquè és la jefa, no? I a més, un noi molt més jove que ella. És una pel·lícula que té coses molt interessants. La Nicole Kidman està estupenda i, a banda, els actors que l'acompanyen, tant el Harris Dickinson, que és el seu amant, com l'Antonio Banderas, que és el seu marit, estan molt bé. Us la recomano bastant.
Doncs recomanada queda. Sí. Baby Girl, ja als cinemes. Sílvia i Monti, ens sentim el dimarts que ve, com sempre a aquesta hora, a partir de les 6 de la tarda.
Adeu!
Nosaltres, abans de fer la pausa i abans de saludar la Júlia Cot, que avui la Júlia Cot parlarà de parelles que potser s'han trencat i s'han divorciat del món del cor, per tant, ara de seguida parlem del món del cor, abans, però, a les 9 del vespre, les dones i els dies, amb la Montse Virgili. Què tens la Beyoncé, Virgili, avui?
Home, ja m'agradaria tenir la Beyoncé. Però escolta, una mica... Tu vas una mica Beyoncé avui,
Jo sóc una mica Beyoncé d'esperit.
No. Avui l'hauríeu de veure, Escolta, amb una figura, una forma, una cosa, una repartament aquí...
Perquè ara que tinc panxa justificada, cony, em poso uns vestits apretats.
Estàs molt sexy. Estic nerviosa i tot. Crec que m'hem posat nerviosa.
Escolta, tu nerviosa. A partir de les 9, què fareu?
Avui també una dona que també és com una mica la Beyoncé, però de Catalunya Ràdio. És la Chantal Llavina.
Home, la Beyoncé. Beyoncé de Catalunya Ràdio m'agrada molt, eh? Chantal Llavina.
Chantal Llavina, ja sabeu, Revolució 4.0, avui parlant de la seva vida al programa, parlant del món de l'empresariat.
I una dona en un món de l'empresariat molt masculinitzat, eh?
Exacte. Llavors mirarem aquí a veure què ens surt de tot això.
Virgili, la pubilla de Cuixafort a partir de les 9 del vespre, les dones i els dies, com sempre. Pausa i de seguida tornem amb la Júlia Cot. Ara parlem de Cotis,
sí,
per si vols
quedar escoltant, m'encanta, eh? M'encanta.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. Avui, a partir de les 8, la TDT del Benfica-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, i amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
I ara entrem al búnquer.
Però ara tens cotxe, Gori?
Sí, jo sí. Sí.
I quin cotxe tens ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Oh. Molt bé. No podràs però entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, sí, perquè té l'etiqueta seva. Ah, mira, té poca potència que no.
No comptaré. O sigui, arriba un cotxe, el cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que és de segona mà, té 14 anys, després no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 3 quarts de 7 de la tarda.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Júlia Cos, bona tarda.
Bona tarda, quina arrencada en fals.
És que fora de antena li estava confessant una cosa una miqueta vergonyosa. En fi, Júlia Cot, avui he dit que parles de desenganys amorosos, però no sé si és ben bé així.
Sí, de divorci. Sí, de fet, avui volia recuperar un tema que em va quedar pendent i em sabia com greu, que va ser... És que va sortir la notícia el 31 de desembre, que aquí no hi era, i va ser l'última gran notícia del cor de l'any.
Ai,
que
quina,
era
quina,
que
quina.
Després de 8 anys de litigis, Brad Pitt i Angelina Jolie havien arribat a un acord de divorci.
Home, ja tocava,
Ah, clar, estem contents. Ells sí. No es posaven d'acord sobre qui...
Bueno, però portaven temps, no, amb aquesta història?
Portaven 8 anys perquè no es posaven d'acord sobre qui es quedava al castell de França. Que això em fa molta enveja. O sigui, poder discutir sobre qui es queda al castell de França, em sembla, perquè jo em divorcio i com a molt a la polèmica que serà qui es queda la Thermomix.
Correcte.
Però no, ells diuen, no, qui es queda al castell de França.
Però un moment,
sembla...
això és veritat, és una broma de les teves.
No, no es posaven d'acord, tenen en propietat, perquè a més tenen vinyes, un castell a França, que és on es van casar, i que jo el vull, que no...
Pensava que era per la custòdia dels crius?
No, les criatures de seguida se les va quedar l'Angelina.
Ah.
I a més ells, a poc a poc, alguns s'han anat canviant el cognom, ja han renunciat al cognom del pare, perquè, entre altres coses, Angelina Jolie els acusava de violència verbal i perquè el Brad Pitt havia tingut problemes d'alcoholisme, que no justifica.
Sí.
Va ser tot, però el que els hi faltava era el castell de França.
Bueno,
problemes del primer món.
Tu per què vens de família pobra, m'entens?
No, perquè... clar, Rocafonda no, no el tenim, no en tenim.
Els que maneguem quartos?
Això ja ho feu.
A casa meva hi ha unes discussions pels castells.
I els d'Alemanya, pitjors encara.
Ai. Sol que en tenim 4.
Un per cada un, i mira, i s'ha acabat. Mira, un castell per cada un, és que no es pot fer res.
I això, nena, ho has de fer en vida, eh? Perquè després tots són problemes.
Bueno, com deia, aquesta va ser la gran notícia del cor, perquè durant els 12 anys que van estar junts van ser la parella. Era la història d'amor dels guapos per excel·lència, els Brangelina.
Els Brangelina.
Exacte, de Brad i Angelina. A Espanya hi havia els Carbonillas, quan estan, que és la Sara Carbonero i l'Iker Casillas.
Els diuen Carbonillas?
Sí, que té molta musicalitat. Tu series, ho sento, seríeu els Cardez.
No, Carodez, ens diuen.
Ah, ja us ho diuen.
Sí, Carodez.
A mi m'agradava més Cardez. No els convidaran al lloc, pobres.
Bueno, i a tu?
Pues els Cotez, els Lopot, clar, jo estic amb
els
un Lopot.
Els Lopot,
no, també no em volen. Per això
el
no soc de l'alta societat. Sí, Lopot i Lopot. Bueno.
Que venen els Lopot i Lopot.
No ha transcendit quin ha estat l'acord de divorci, però sí que es diu que han signat la pau gràcies a la nova parella d'en Brad Pitt, que li ha dit a en Brad Pitt que prou, que seran tots més feliços si deixen de barallar-se. Sí, diuen que és per la nòvia, la seva parella, que és la Inés de Ramon, que de família d'origen espanyol.
Bueno.
Que moltes revistes ho diuen orgullosos de la nòvia espanyola de Brad Pitt. Bueno, a veure
o sigui, què vol dir espanyola, perquè potser
néixer...
que té un tatarabuelo de Cuba.
Doncs va per aquí, perquè, o sigui, va néixer a Nova Jersey, es va educar a Ginebra i als 18 anys ja vivia a Los Angeles perquè era la vicepresidenta d'una marca de joies d'alta gamba. O sigui...
Per favor, perquè si aquesta senyora es pensa que Espanya està a Mèxic.
Exacte, vull dir, no deu saber ni com es fa una truita de patates. O perquè,
no, home, no.
A Espanya hi ha estat molt poc, i dos, perquè no deu haver trepitjat una cuina en sa vida, perquè vull dir, pel currículum que té deu tenir més servei que habitants d'Igualada. Ja t'ho dic ara, però bueno, la nòvia espanyola de Brad Pitt. Sembla que la Inés, doncs, com deia, pel benestar mental de tots, va dir, Brad, vull dir, perquè li diu Brad, ella, clar. Diu, braixa del burro, dona-li el que vulgui a l'Angelina i siguem tots feliços. I alguns diuen, ara bé, aquí el tema, que això també obre les portes a que així algun dia en Brad i la Inés es puguin casar.
Ah, perquè clar, si no estan divorciats, no es pot pas casar amb una de nova.
Ja seria, per en Brad Pitt, ja seria el tercer matrimoni.
Com que el tercer?
Conya, es va casar amb la Jennifer Aniston, l'actriu de Friends, després amb l'Angelina Jolie.
Sí.
Pues, tres, carot, i si es torna a casar amb la Inés, pues serà el tercer matrimoni.
Clar, és veritat. No sabia que s'havia casat amb la...
No sabia que eres una crack de les mates, no? Clar, vull dir, a quin moment t'has descomptat?
Perquè no sabia que amb la Jennifer Aniston s'hi havia casat.
Sí.
Pensava que eren parella.
Sí, no, es van casar. De fet, es casen molt, vull dir, els famosos. Elizabeth Taylor, per exemple, que es va casar 8 vegades.
Però va repetir amb el mateix.
Bueno, només un cop, amb 7 marits, però es va casar 8 cops. Els éssers normals, vull dir, ens ho pensem molt abans de casar-nos.
Mira, la mandra que et fan a buscar l'expedient matrimonial al jutge de pau, només per això.
O sigui, que es casen molt perquè, com que són rics, tenen algú que els hi organitza i que, per exemple, els hi decideix les taules. Perquè t'has d'invertir moltes hores en... No, és que el meu germà fa anys que no es parla amb el cosí de Rupit, però clar, el cosí no pot seure amb la tieta perquè no li ha tornat els tàpers i tampoc es parla. Vull dir, en canvi, els famosos és... Qui vol seure al costat de la Beyoncé? Doncs tothom.
Ara, t'ho fan.
No hi ha problema.
T'ho fan.
En qualsevol cas, el Brad Pitt es pot tornar a casar? Molt important, això. Brad Pitt té parella. Per tant, si us escriu algú, sisplau, missatge a la ciutadania, i us diu que és en Brad Pitt i que s'ha enamorat de vosaltres, és... mentida.
És mentida, que us quedi clar.
T'has assabentat, no?, de l'estafa.
Sí, una miqueta, pobra senyora. Doncs,
però és que... Vull dir, la senyora... Mira, un moment, deixa'm fer un incís. La senyora francesa, que ha estat víctima de l'engany, ha dit... Bueno, s'ha enfadat perquè la gent reia d'ella.
Bueno, és que s'han passat 3 pobles, eh?
Vale, però ella va dir... Tots hi hauríem caigut. A veure, senyora...
No.
No cal. No, però és que vull dir... Jo ho sento, perquè l'han estafat, aquesta dona. Però si a mi m'escriu en Brad Pitt i em diu que m'estima...
Ho sento, però vull dir, jo no m'ho crec, és impossible. Que
Júlia, t'has de valorar més, eh?
No, és que aquí vaig... No és perquè jo tingui l'autoestima baixa o perquè em tingui en poca consideració, sinó perquè tinc en Brad Pitt en altíssima consideració. Vull dir, és l'home més guapo del món.
No,
vull dir,
home,
jo,
no.
Sí, home, jo el miro i dubto que siguem de la mateixa espècie. Vull dir, no, però és que no, vull dir, no es fixaria mai en mi, ni amb la senyora, ni amb tu. Però...
El vols cotar?
No, assumim-ho.
Brad, carinyo, assumim-ho. No escoltes a Júlia.
Evitem estafes. Vull
tothom
dir,
sap que en Brad parla castellà.
Exacte. Bueno, amb la Inés, el millor. Però de veritat, vull dir, jo podria caure en l'estafa, que et diré jo, en l'estafa d'Ani de Vito. Pensaria, ah, bueno, doncs, potser sí que li agrado, però en Brad Pitt, vull dir, no. Bé, total, en qualsevol cas, si es casen, segur que també es divorcien, perquè, vull dir, això també és molt de famós, ells, right. Vull dir, que es poden pagar el divorci.
Ha sobrat.
Tu saps quin és el divorci més car de la història?
No.
El de Bill Gates i Melinda Gates.
Home, clar, tot el que sigui tecnològic toquen virolla, aquesta gent.
Es van divorciar el 2021, després de 27 anys.
Hòstia.
Va ser tot molt civilitzat, cosa que els hi convenia, perquè tenien un patrimoni, atenció, de 130.000 milions de dòlars, que no sé ni quants zeros són.
No ho sé ni calcular. A veure, deixa'm-ho pensar. 130.000 milions.
Milions. Bueno, no sé, tenien, no sé, entre altres, una casa de 6.000 metres quadrats, iots, obres d'art, un jet privat, que jo penso... O sigui, en quin moment saps que un acord de divorci
no ho saps.
És just? No, si vols el jet privat, són 5 iots, no 4. O et penses que sóc idiota, Bill? Saps?
És com jugar al Catan a lo bèstia, amb el teu patrimoni.
Sí, és que és el mateix. Però van arribar a un acord ràpidament, perquè, total, vull dir, quan parlem de 130.000 milions, zero amunt, zero avall, si dius, bueno, no m'han adonat 130.000, però m'han adonat 13.000, mira, algú farem i a la vaig ser adéu.
13.000 milions de dòlars.
Bueno, ja està bé.
Ens apretarem una mica més el cinturonet.
Lo comido por lo servido.
Exacte.
A Espanya, el divorci més car de la història és el de Amancio Ortega i la seva primera dona, Rosalía Mera, l'any 1986. Ella l'havia ajudat a aixecar Inditex, Grup Zara, Massimo Dutti i tal, tal. Van començar fent els seus propis dissenys de roba, era part de l'èxit, clar, ella volia el seu. Després del divorci, ella es va quedar un 7% del grup Inditex i 1.500 milions d'euros.
Bueno, un detallet, la torna, que li diuen.
Vull dir, pa mal, torna. Que ell la va deixar perquè es va enamorar d'una treballadora de Zara. Estan amb la Rosalía, van tenir una filla. O sigui, la Marta, Ortega, la que és ara la...
La Marta Ortega és filla d'un...
De la seva dona.
Sí, però era l'amant.
Però va sortir... O sigui, doble vida, l'Amancio.
Hòstia, Amancio, doble forro, no doble vida.
El bolsillo. Quan la filla, la Marta Ortega, l'any 2014 es va divorciar del seu marit, que era un genet, que es deia Sergio Álvarez, també li va haver de pagar un bon pessic i donar-li els cavalls que tenien.
Sí, entre ells. Cavalls, val.
Sí, perquè ell era genet, un cavall que es deia Carlo 273.
Collons, tenir un nom amb números és que n'hi ha molts abans,
I els han tractat molt malament, perquè empalmin 270.
273.
Però saps quan valia en Carlo?
Quan valia en Carlo?
4 milions d'euros. Que sí, jo de veritat no hi entenc.
Però que era molt llest, que corria molt.
O sigui, a mi, o un cavall i vola i puc viure ahí dins, o em sembla, vull dir, caríssim.
O és el cavall de Troia?
Però una cosa, bueno, però sens dubte, si hi ha a Espanya un divorci que va fer embogir la premsa del cor, va ser 13 de novembre del 2007, divorci de la infanta Elena i el Jaime de Marichalar, famós cese temporal de la convivència.
Sí,
que va sortir aquell portaveu de la Sarsuela. Exacte, que no volia dir divorci, perquè, clar, pensa que cap membre de la família reial s'havia divorciat en territori espanyol.
Van ser pioners, mira.
Bueno, en signar-ho. O sigui, per exemple, l'infant Jaume, el germà del rei, sí que s'havia divorciat, però ja donar la mà, vivia fora, però en territori espanyol la primera va ser la infanta Elena. L'Elena va ser la primera i després doncs, ja va venir la infanta Cristina, després es van anar destapant totes les amants del rei Joan Carles, que els emèrits feia anys que no se suportaven. Ja, i has vist el vídeo dels Dana?
No.
Aquell, sí, home, que ell està en el Felip i la Letícia acomiadant la princesa Leonor, que marxa amb el vaixell.
Ell s'emociona, no?
Sí, ella està emocionada i li estan els dos dient li adéu al vaixell així amb la maneta, mirant com s'allunya la filla, i aleshores un vídeo capta aquesta conversa entre el Felip i Letícia.
No sé res.
La Letícia no veu la filla perquè el vaixell s'està allunyant i li pregunta ¿dónde está mi chica? I el Felip li diu en el mismo sitio que antes.
A veure, torna a posar.
¿Dónde está mi chica?
Oh, Hosti, tu... A veure, o Felip és molt literal o té mala baba.
No, no, si la pregunta més funcional del món l'aprofites per humiliar la parella, això és que no, va bé. Jo crec que quan torni la Leonor al vaixell es troba que el rei s'ha divorciat i s'ha fet runner, el papa.
Hola,
sí.
Quina hòstia, no?
Però aquests de moment segueixen junts, no així la infanta Helena, que es va separar del marit Xalar, que a l'època ja es va dir que estava cantat perquè ella estava enamorada d'un altre home amb el que havia estat, un home sevillà que s'estimava molt.
Què? Ella no ha tingut noves parelles.
No, però diu que això cal d'abans, ella no estava, va ser el gran amor de la seva vida, però que ell li venia molt gran això de la reialesa, ho va deixar. Aleshores, ella, destrossada, va marxar a París, allà va conèixer el Jaime de Marichalar, que, bueno, pues mira, tu, bueno, de bona família, apanyo, educat, apanyo. Net, i es van casar sense amor. De fet, diuen que es passaven el dia barallant-se, i quan l'any 2001 el marit Xalar va patir un ictus, ella va haver d'aguantar per no deixar-lo en aquells moments, però quan es va recuperar la infanta, doncs el va deixar. Que en aquell moment la reina Sofia es va enfadar moltíssim amb la infanta i que el rei Joan Carles, en canvi, li va donar suport perquè pensava que ojalà ho pogués fer jo. Però en el seu moment doncs, no van voler dir divorci perquè per la reina Sofia el matrimoni era una institució
sagradíssima,
i ella estava aguantant i considerava doncs, que la filla havia de fer el mateix i que la família reial era un model a seguir. Que això...
A veure, des de quin moment et passa pel cap que la família reial és un model a seguir?
Clar, perquè... I a més, vull dir, la infanta Helena i Jaime de Marichalar, que jo, clar, evidentment, jo els veia i eren el referent romàntic de tothom, o sigui, els mirava...
Sí, deies, no? Jo això o sigui, ho vull de gran.
Tant de bo vingui un home amb pantalons de quadres, folar rosa i mirada distreta. I es fixés en mi, perquè això sempre m'ha semblat fascinant del Jaime de Marichalar, que és que té més cara de Borbó.
Que els propis Borbons.
Tu dius, qui s'ha escapat del quadre aquell de la família de Carles IV, de Goya? I dius el Jaime de Marichalar.
Li podríem dir Jaime el Hermoso, també.
Jaime de mirada distraïda.
El de mirada distraïda.
És peculiar amb Marichalar i jo suposo que per això existeix l'estafa Brad Pitt i no l'estafa de Jaime de Marichalar, perquè vull dir, molt poques hi voldríem caure.
Escolta, Jaime de Marichalar no és pas de la reialesa.
No, és de... no sé si... Em sembla que tenia algun títol. És que, de fet...
Potser això... Conde o alguna cosa així.
No. Eren ricachons, però el D li va venir quan es va anunciar per donar-li així una mica més de...
Ah, com si jo em digués, ara, Elisenda Dacarot.
Dacarot.
Oi. Però quina jeta, això li van posar perquè sí.
Sí, això vaig llegir, jo no he anat a mirar l'arbre genealògic.
Sofia, vamos a darle empaque.
Sí, perquè es veia que era una mica doncs, més noble, no. Perquè, clar, poc sabien que després es casaria amb un esportista, l'altre. I aleshores van pensar, donem-li una mica de noblesa, i Jaime Marichalar va passar a ser Jaime de Marichalar.
Júlia Cot, moltes gràcies.
A tu.
Ens sentim dimarts que ve, no l'altre. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb el Tot Costa, on ja us podran dir qui juga avui al Benfica-Barça. Nosaltres tornem demà a partir de les 4 i fins les 7, horari normal i habitual, i entre d'altres coses, rebrem a l'Estel Soler i la Brigitte Lamour. Fins demà, família.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Guerrero y Asociados Abogados és una firma jurídica que lluita contra les pràctiques abusives de les companyies d'assegurances. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i prestigi per al teu negoci.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer.
Venim amb tu. A casa.
amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges volant a Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Jo sabia que m'havien adoptat. No m'ho van amagar mai. I que havia nascut a Alemanya.
Els nens robats dels aliats. Una història mai explicada de la Segona Guerra Mundial.
Per desgràcia, no sabré quins van ser els meus pares biològics.
Nits sense ficció. Els fills del caos. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Pedalant tant com puguem amb la Chloe.
Del teu amor m'he cansat i ara busco la via de fer-me costat sense la companyia. Ja tu no vull saber i ja no em dona la vida perquè mai seré com la que sempre volia.
Atenció amb aquest merengue que ens farem un fart de sentir-lo aquesta primavera. És la cançó oficial de la Volta Ciclista Catalunya, sorgida del concurs ICAT Volta, i la canta la Chloe. Tot just després d'haver debutat amb el seu primer disc ara fa uns mesos, ja revoluciona l'escena amb aquest merengue accelerat, la que sempre volia.
Dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.